Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, el qui us parla. Amb ganes, com sempre, amb molta il·lusió i, sobretot, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb la residència l'onada de Sant Carles de la Ràpida o la Ràpida. Ja veurem a veure com tenim que anomenar aquest poble. I també sobre la conciliació laboral, en Xavier Pladevall. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
És dissabte, ja estem aquí amb Més gran ser gran. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. I abans de començar amb el tema del dia que em fa molta il·lusió que ens l'expliquis, primer un petit consell de salut.
Mantenir una bona alimentació pot dependre en ocasions no només del que vulguem menjar, sinó del que puguem menjar. Els problemes bucals i dentals poden comprometre't en aquesta capacitat de mastegar i disminuir, d'aquesta manera, el tipus d'aliments que podem menjar, ja que serà molt difícil, si no impossible, mastegar determinades consistències. Cal tenir en compte que, en el cas de pròtesi dental, hi hagi una bona adaptació, ja que possibles desajustaments poden dificultar la mastificació.
Ara estem a punt d'arribar, senyor David. El tinc davant mirant, els nostres ullers no ens poden mirar, però jo sí que el puc veure, el David. El tema del dia. Què ens portes avui? Quin és el teu propòsit amb el propòsit del dia d'avui?
Doncs mira, Jordi, justament el propòsit del tema d'avui és parlar de propòsits, com bé dius. I és que ara fa un dia o dos estava a casa i estava començant a pensar si el que em vaig proposar per fer aquest 2022... Com anava el camí, si ho estava ja aconseguint en aquests primers 15 dies i per pensar si ja anava bé o millor ja donava ja per perdut fins al 2023, que també pot ser.
M'estàs dient que ja no portes ja ni dues setmanes, que ja has deixat el teu propòsit del 2022?
No, que estava mirant si ja havia fallat i ja podia ser-ho córrer. És a dir, però almenys et dic que la cosa va bé.
Vale, perfecte.
Però llavors, pensant això, vaig pensar quins són els propòsits més habituals per catalans i espanyols que ens plantegem cada any. Però abans et pregunto, quins són els teus?
El meu propòsit? Doncs aquest any corre una marató. Com a propòsit físic, corre una marató. Com a propòsit més personal, doncs creixement personal, creixement, desenvolupament de la meva habilitat interna per estimar-me més.
I en quant a aquest propòsit físic de córrer una marató, entenc que actualment ja estàs corrent alguna cosa o no corres res?
En aquests moments només corro per casa, surto a caminar, perquè tinc un problema, que és el meu gran repte. Tinc les dues ròtules trencades i em van dir fa uns mesos que podia córrer màxim 5 o 6 quilòmetres. Per tant, em tinc a posar a prova a veure què passa.
I tu vols fer una marató, està?
Exacte, sí.
Sigui com sigui, el que avui parlarem de quins són els més comuns i demà parlarem de per què els propòsits no solen aconseguir i potser demà parlarem del motiu pel qual tu pots arribar o no aconseguir el teu propòsit de córrer una marató. Sigui com sigui, dintre dels més habituals que tenen els espanyols i catalans és, per exemple, això que deies tu, fer exercici, és un clàssic. Però em sembla que més clàssic és, tal com he trobat per internet, el fet de deixar de fumar. Inclús tinc família que cada any s'ho ha proposat durant molts anys fins que s'han donat compte que millor buscar-ne un altre. Per exemple, no sé, això, sortir a caminar o el que sigui, perquè arriba un punt que no. També hi ha el tema relacionat amb fer exercici, deixar de fumar, també hi ha el tema de perdre pes i fer dieta. Tu això ho aconsegueixes, no ho aconsegueixes?
Això
cada... T'ho planteges?
Sí, jo m'ho plantejo i cada divendres penso el dilluns començo el règim. Però és que és reiteratiu, és un cicle continu.
Doncs cicles continus també podria ser entrar en un cercle de viatges exòtics o viatges a l'estranger. És també un propòsit bastant habitual, el viatjar a llocs que no coneixem, no sigui el poble dels pares ni res, sinó a un lloc estranger. I també hi ha un propòsit que m'ha semblat curiós, que és sentir menys estrès. Em sembla un propòsit que dins d'aquests habituals està molt bé. I hi ha un propòsit que em sembla, l'últim que vull comentar, que em sembla que és el pitjor que es pot fer el dia 31, dintre dels que hi ha, que és el propòsit de beure menys alcohol. Perquè plantejar-te això el dia 31, quan és un dels dies de l'any que en comparació sí o sí beus més, Em sembla bastant agosarat. La pregunta és, si he complert els meus, jo penso que vaig en bon camí. A mitjans d'any ja podré saber si vaig o no vaig bé, perquè un dels meus propòsits és viatjar aquest any, veus? El meu sí que és un viatge, viatjar a Nova York. Per tant, crec que sí que vaig bé, i estic estalviant, que és el punt número 1. Però em sembla... I demà parlem, com deia, de per què molts d'aquests propòsits no s'acaben complint i quines són les claus perquè es compleixin.
Perfecte.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Bueno, Carles Reixac, gerontòleg i treballador social, quina entrevista ens tens preparada per avui?
Doncs avui, Jordi, anem cap al sud de Catalunya, anem a la Ràpita, on contem amb la Penny Subirats, que és la directora de la residència Lunada a la Ràpita. Penny, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'hem trucat, estem fent aquesta trucada perquè volem conèixer una mica més a fons la teva residència i penso que, primer de tot, estaria bé el conèixer quantes places té el centre.
Pues a la residència Lunada de la Ràpita tenim 133 llits per a poder viure aquí, en Natros, i després també hi ha un centre de dia a dins de la mateixa residència que està integrat a dins. I també fem atenció domiciliària a la gent del voltant que volen ser atesos al domicili.
És a dir, compliu una mica el cercle, no? Des de que estan a casa i els ajudeu a estar a casa seva, fins que els cal potser una mica més de suport en un centre de dia i passem ja després a la residència.
Sí, les persones, de vegades la dependència arriba molt de cop i potser ja necessites ja molt de recurs i en aquest cas ja seria entrar directament en residència, però la majoria de les vegades ens trobem que és una dependència que a poc va avançant. Coneixem a la majoria de la gent quan encara estan al domicili o quan entren al centre de dia i a partir d'aquí doncs, ens anem adaptant una mica a les circumstàncies i oferint els diferents serveis que una persona gran o dependent pot necessitar.
Hi ha una pregunta que et volia fer a part, a fora de la residència, que és que quan t'he presentat he dit que el centre està a la Ràpita, però sé que fa un mes hi va haver un referèndum o dos mesos al poble per decidir si era Sant Carles de la Ràpita o era la Ràpita. Al final això com va quedar, per cert?
Pues al referèndum va guanyar la Ràpita,
sí?
Però era una consulta de l'Ajuntament per a tindre-ho en compte i després són ells els que decideixen si ho tiren avant o no, sí. I ens han dit que sí, que ho tiraran avant.
Vale,
però antes serem la ràpita.
Perfecte, més que res perquè dic, no sabem bé com ho he de dir, si Sant Carles...
Ara no sabem com dir-ho, nosaltres tampoc. Jo, quan faig documentació, perquè Sant Carles de la Ràpita queda sempre molt llarg d'escriure, i tenim ganes ja d'escriure la Ràpita, però em sembla que encara no ho podem fer.
Bueno, sí, com sigui, ja una mica hem parlat d'una cosa que no hem pogut aclarir, que era això, però sí que podem aclarir i explicar a la gent com és un dia a la residència.
Un dia a la residència sent resident?
Sí.
Vale, pues un dia a la residència sent resident se tracta d'aixecar-se, rebre l'ajuda que cada un necessita per a poder arriba al menjador pues net, arreglat, guapo, guapa. Llavors esmorzem, habitualment després hem de dir que el que fem de la dins de la residència és proposar. També hi ha gent que de tot el que et diré potser no vol fer res i no ho fa.
Clar.
I també hi haurà persones que tot el que et diré ho faran tot. Llavors, a partir d'aquí, cada un s'apunta en aquelles activitats que vol o se li realitzen les activitats que l'equip creu que són més necessàries. Llavors, pels matins, normalment ens dediquem més a treballar el cos i la ment, i en els tallers cognitius i més físics, pues, la gimnàsia o passejar o el taller de memòria o el que sigui més així, més cognitiu. Llavors, després, al migdia, bueno, el moment del dinar, hi ha un espai que nosaltres ne diem l'espai relax, on les persones descansen una mica, sigui al sillón, al menjador o als espais comuns, o bé a la seva habitació. Les habitacions que tenim aquí són dobles o individuals totes. I llavors, després d'aquest espai de relax, baixen una altra vegada als espais comuns i fem un petit berenar, i després la tarda pues mirem que ja sigui més lúdica. Hi ha coses més pues, així com els bingos o les manualitats o coses així. I ja sopem d'hora i pugem cap a les habitacions. Llavors hi ha gent que mira la tele i hi ha gent que ja directament se m'han adormit. He de dir que el dia d'ells, de la gent gran, és sempre una miqueta més curt que el...
Clar.
Que el dia de quan no hi ha dependència, perquè estan més cansats i els agrada anar-se'n a dormir d'hora a la majoria de la gent.
Hi ha també una cosa que em vas comentar, que és una activitat que feu que m'ha agradat molt el nom i vull que ens expliquis en què consisteix, que es diu Lo meu iaio, la meva iaia, la gent del poble.
Això és un concurs que el celebrem en conjunt en la població, en les escoles del poble, que ens va semblar molt interessant treballar el reconeixement a la gent gran. Llavors vam pensar que si ho arrencàvem des d'edats més tempranes, pues, seria una manera bonica de fer-ho. I se tracta de presentar un concurs a les escoles. Tots els cursos participen i totes les escoles participen. Llavors, segons les edats, van fer tres grups diferents. Els més petits fan un dibuix que es titula El meu iaio o la meva iaia. Els del grup del mig fan un dibuix en una petita redacció on ens expliquen l'ofici d'un dels seus iaios. I els que són més grans fan una redacció que es titula Gràcies iaio o Gràcies iaia, i allà ens expliquen després el que ells creuen, pel motiu que creuen que els han de donar les gràcies als seus iaios. Llavors, el concurs culmina un dia que ens trobem en tots els finalistes i guanyadors a l'Auditori del Poble. He de dir que el jurat i l'organització són els residents d'aquí de la Onada.
Sí.
I llavors fan l'entrega de premis i hi ha com un projector i es veu la imatge en gran en el seu dibuix i ens expliquen... Ens llegeixen la redacció a dalt a l'escenari, si és possible, perquè hi ha vegades que ho dediquen a una persona que ja s'ha mort, un iaio que falta. Ens trobem moltes vegades que les redaccions són al iaio que els ho falta de fa més poquet. Però si l'iaio està, puja i llavors pues, lo premiat li llegeix la redacció en directe allà, i és molt emocionant i és molt bonic.
El que també volia comentar és que, com tots sabem, en una residència viu gent que està força dependent. Cada cop més, quan algú va viure en una residència, té més dependència. També pot tenir algun tipus de demència, com diem, com l'Alzheimer, per exemple. I em vas comentar que vosaltres, per treballar amb aquest tipus de persones, treballeu amb el que es coneix com a teràpia de validació, que m'ha semblat molt bo i que no és tan habitual. Ens podria, sisplau, una mica explicar el que és?
Més que una teràpia, són unes tècniques.
Sí.
La tècnica de validació combina un grup de tècniques que el que fan... No és específic de cuidadors en geriatria. Podria fer-ho un cuidador al domicili o inclús un fill o una filla, jo sí que recomano, si el tema vos interessa, de que busquen bibliografia i que puguen llegir-ho, perquè és molt interessant com a cuidador. El que fa la validació és obrir-li una mica l'actitud enfront a una persona que té Alzheimer i l'ajuda una mica a entendre que el comportament, encara que nosaltres no l'entenguéssim, té un motiu i té una raó. Llavors, quan el cuidador intenta no modificar aquest comportament perquè comprèn que allò té un significat per a la persona que el porta a terme, al final el malalt d'Alzheimer fa el mateix que el qui no la té, la malaltia d'Alzheimer. Les coses sempre les fem per alguna cosa. Llavors, si tu entens això i ho separes de la malaltia, pues comencen a canviar moltes coses, saps? Per a veure, si te posaré un parell d'exemples, sí, per a que veies més o menys per on ens movem. Hi ha vegades que una persona amb Alzheimer acaba d'esmorzar i te demana una altra vegada de tornar a esmorzar. Pues una persona que no està formada en validació, lo normal és que li expliqui la realitat i que li digui, ja has esmorzat. No, no pot ser que tornes a tindre gana. Una persona que està formada en validació, per exemple, se sentarà en ella i li preguntarà què et falta, què és el que t'omple, què necessites. Ja no estem parlant de l'esmorzar i no estem parlant de la realitat. Mon, anem a canviar una mica això i a obrir-nos una mica el cap, saps? O de vegades pues, tenen incontinència i no es volen canviar i diuen que no ho estan banyats. O gent que t'estan dient que l'esperen a casa i potser ja ho està a la seva casa. Llavors, les persones que no estan formades en validació davant d'una persona que no veu la realitat, moltes vegades no sap com afrontar-ho, això. I és una manera bonica de treballar-ho i és una manera més bonica de poder acompanyar a les persones que estan desorientades en espai i en temps, o molt tancades en elles mateixes, o que ja no es poden comunicar. Dona molts de recursos i jo no et sabria dir si ajuda més a la persona que pateix l'Alzheimer o al cuidador o la persona que està al costat. Perquè a nosaltres entendre, jo crec que ens funciona molt bé i és algo que ens agrada molt.
I per últim, volia comentar dues coses. Una molt ràpida, em sembla que és important. M'has dit que teníeu 133 places, és així? O 130? Mm-hmm. D'aquest total de places, totes són privades, són públiques o com són?
No, n'hi ha 106 de privades. Ai, perdona, al revés. Són 106 de públiques. I llavors sempre hi ha este remanent de la plaça privada perquè, malauradament, la majoria de gent, quan necessita la residència, potser els tràmits de la dependència encara els té en camí. I llavors hi ha un percentatge de places que són en privat per a quan necessites una residència però encara no tens opcions o estàs a la llista de les places públiques.
I actualment en teniu alguna disponible?
Sí, actualment hi ha disponibilitat de places en residència privada. La pública sempre està plena i perquè hi ha llista de hi ha una llista d'espera que actualment aquí a les Terres de l'Ebre ens movem vora els 6 mesos o així.
I si algú estigués interessat...
Per això, aquestes places privades ens ajuden.
I si algú estigués interessat en contactar amb vosaltres, amb l'onada a la ràpida, com ho podria fer? En quin telèfon?
Pues el nostre telèfon és el 977-74-44-36 i si no per internet també hi ha adreces de correu. Està a la web de l'onada, on com hi ha diferents centres arreu de tota Catalunya, pots clicar la residència del poble que tens més a prop i d'allà contactar directament també amb el centre.
Doncs, Penny Subirats, t'agraïm molt el teu temps. Se'ns acaben els minuts per l'entrevista i moltes gràcies per participar.
Gràcies a vosaltres. Una salutació.
Fins la propera.
Ciao.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs saps què porto avui, Jordi?
Què portes?
Com que hem començat parlant al programa d'aquests propòsits d'any nou, de quins són els més comuns, he pensat, hi ha molta gent que també, malauradament, el seu propòsit d'aquest any 2022 potser ha sigut trobar feina. I llavors he estat pensant i buscant per internet quines són les vies que coneixem ja potser tots, però d'altres no les coneixem, per trobar una feina aquest 2022, i em vull recomanar algunes.
Vale, endavant.
La primera és la xarxa de contactes. És a dir, igual que potser la segona opció són entrar en portals de feina com públics i privats, vale? Com InfoJobs, InfoResidències, d'aquests portals, però el número 1 que et deia, la xarxa de contactes, és comenta la gent del teu voltant que busques feina. I més si són gent que treballa amb el sector que tu et mous, perquè mai ja sap que potser et poden dir, escolta, que aquí la meva empresa ho m'he enterat de no seguir, és un mes a mes. Tot suma, i penso que tot suma. Per tant, comptem amb la xarxa de contactes, amb portals de feina de públics i privats, també són. També hi ha, els coneix com les ETT, empreses de treball temporal, també poden ajudar-te a buscar una feina. I també hi ha un altre fet, que és a l'entrar, quan ets molt jove, on dintre, buscar a internet, sistema de garantia juvenil. Però també hi ha subvencions per a les empreses per agafar gent més jove, per tant, també potser et pots adaptar en aquest tipus de sistema. Després també hi ha el tema de l'autocandidatura. És a dir, no oblidem, quan dic això em refereixo a empreses que tenen el seu propi portal i dintre de la seva pàgina posa «Vols treballar amb nosaltres?». Doncs no cal entrar ni a InfoJobs ni a l'altre, sinó simplement entrar en aquella empresa en la qual volem, potser ja podem deixar allà dintre el currículum. També hi ha un altre que tenim, jo oblido moltes vegades i soc millennial, que és buscar feina per xarxes socials. Ja no dic LinkedIn, que és la xarxa per buscar feina, sinó també Facebook. Hi ha grups de Facebook, per exemple, amb treball social, que són per buscar feines amb treball social. I segur que n'hi ha per professors, per mil coses, per residències, per buscar gerocultors. Hi ha mil coses. I també no oblidem que també hi ha un altre factor, que és que també hi ha portals europeus. Hi ha un lloc que es diu la red Eures, la xarxa Eures, i també hi ha aquestes aplicacions de mòbil. És a dir, vale que InfoJobs també té web i té la part d'aplicació, però també hi ha algunes empreses que t'ajuden a buscar feina i només tenen l'aplicació mòbil. Si tens un Android o un Apple, da igual, sigui com sigui, tu poses al buscador d'aplicacions buscar treball i te'n surten. Per últim, anar als ajuntaments, als centres culturals dels ajuntaments i propis, també solen tenir, com ho han comentat, ho vaig descobrir fa un any, solen tenir també publicades ofertes que potser encara no han arribat a publicar al servei com el SOC, que és la feina activa. Sigui com sigui, són diferents formes de trobar feina i hem de tenir-les totes en compte de cara a 2022.
Molt interessant, Carles.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs Jordi, avui la pregunta ens la fa en Mateu i ens comenta que el seu pare cada cop és més dependent i està pensant si reformar la casa del seu pare per fer-la més adaptable i més accessible abans de potser d'aquí uns anys pensar en una residència. Llavors, el que jo volia fer era donar ara només un consell molt ràpid, perquè hi ha una part de la casa que s'està pensant en reformar, és molt assequible de reformar i, a més, és el que més ajuda li pot proporcionar la persona gran, i és el bany. El bany és on diuen un estudi que es produeix el 46% de les caigudes de la gent gran. Per tant, quan pensem en reforma i tenim pocs diners, el bany ha de ser el punt clau per evitar els màxims riscos possibles. Sigui com sigui, dintre del bany penso que hem de tenir en compte que el més barat que es pot posar i també el més útil és un agafador. Però en quant als agafadors, tinguem en compte que han d'estar ben posats. És a dir, en llocs en els quals siguin útils, perquè a vegades posem un lloc on no ha de ser. També, si no, hem de posar potser una alfombreta antilliscant a dintre de la banyera, si no podem fer el canvi a plat de dutxa. I també és molt important el fet de que quan parlem del bany, que també s'hi pugui accedir si cal amb cadira de rodes o amb bastó i si hi hagi bona mobilitat. Aquests són alguns factors clars. I si et sembla, podem anar dedicant cada certs programes una estona a parlar, un minut i mig o dos minuts a cada programa, depèn de quin sigui, i donem consells de cada àrea de la casa, el que podríem reformar de forma ràpida i assequible.
Doncs em sembla perfecte.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Vale, pues ja hem arribat al final d'Es Gran Ser Gran. Moltes gràcies, Carles.
Moltes gràcies, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. Avui no m'he equivocat.
Avui no t'has equivocat.
I vaig bé, vaig bé.
Vas bé, de moment, vas molt bé. Doncs
pues moltes gràcies. I ara estem acabant Es Gran Ser Gran i començarem en pocs segons, pocs minuts, seguretat, salut i empresa. Fins ara.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ara ja estem a Salut, Prevenció i Empresa. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Com tots els nostres oients saben, és el nostre gurú, entre cometes, particular o no particular, perquè et coneix molta gent, i jo ja estic a punt de prendre nota. Avui hem parlat de parlar sobre la conciliació laboral, perquè és un dels temes que més es preocupen a tots, arrel del Covid i arrel de que molta gent ha descobert el teletreball, és quan jo crec, i a veure què em dius tu, que la gent s'està pensant més doncs, el combinar, i sobretot ara que estem tenint moltes baixes gràcies al Covid, el combinar la feina amb la nostra activitat professional.
Sí, realment és així, no? S'està parlant des de fa molt de temps de la conciliació, però ben bé, no sabem què és el de conciliar, no? Està en boca de tothom, però la plena dimensió de la paraula no la tenim ben acotada, no? Sí que és veritat que el Covid ens ha posat a tots en el seu lloc i, evidentment, ens ha fet baixar del núvol, del món de les idees, donar-li forma i, com diuen en castellà, bajar al món del ruido, no? Però és així.
Llavors, una pregunta. Per tu, la conciliació què és? Quan parlem de conciliació laboral, per tu què és?
Mira, conciliar és algo molt senzill. I és que la vida no és un pastís de xocolata i cap de nosaltres va néixer ahir. La persona té tota una sèrie de necessitats. Té que treballar perquè si no treballa, no ingressa. I si no ingressa, no jala. Per altra banda, té una necessitat, si només treballa, doncs la seva balança, la vida de la persona és una balança on hi ha tota una sèrie d'ingredients que tenen que viure en equilibri, no? Un d'ells és el treball, l'altre la relació amb la família. Si només treballa, si no veus a la família, doncs és qüestió de temps que el matrimoni, la parella, se'n vagi campistraus o es degradi la relació amb els fills, no? Per altra banda, si només em tanco en el món treball i família i no em relaciono, doncs, és com si em faltés alguna cosa. Si no faig una mica d'esport, no oxigeno el meu cos i la meva ment, doncs, evidentment, estic molt més tensionat i això ho paguen els meus companys de treball i la meva família. Conciliar és poder aconseguir un equilibri de tots aquests elements que em rodeixen en el meu dia a dia i, per dir-ho d'alguna manera molt gràfica, cada un intenta estirar-me cap a el compliment d'aquell ple, el compliment ple d'aquell ingredient. No? Llavors, clar, si tothom m'estira per una banda, cada element no viuen equilibri, tots m'estiren, doncs això genera tensió. La conciliació és posar d'acord o posar en pau, en solfa, en equilibri, aquests elements en els que m'estic movent diàriament. Repeteixo, com dèiem, la família, el treball, la meva pròpia persona, el meu espai d'oxigenació personal, ja sigui fent esport, la meva relació, tindre temps per relacionar-me amb els meus fills, amb els meus amics, portar tot en equilibri sense que generin tensions. Això és conciliar.
Llavors, una pregunta. Qui és el responsable de la conciliació laboral? L'empresa o l'organització? La persona? Qui és el que té que respondre si hi ha una conciliació laboral o no correcta, equilibrada?
Bueno, d'entrada, la persona té que mirar-se al melic i veure, d'alguna manera, quins agents estan intervenint. No en tots són els mateixos, no en totes les persones, homes i dones, és la mateixa. Per exemple, ja els que no tenen fills doncs tenen un ingredient menys que tenim que contemplar. No? Llavors, en principi, seria doncs, la pròpia persona, la parella, que té unes necessitats i tindrien que conèixer-les, la meva família, que té unes necessitats i tinc que conèixer-les i tinc que posar-ho en equilibri, evidentment, les pròpies empreses, no? Que tenen que tindre doncs, plans d'igualtat, home-dona, per altra banda, doncs, tenen que tindre i contemplar tot el tema de la gestió del meu temps i de l'estrès que em genera. Per tant, aquí intervenen la família, la parella, les empreses, inclús les administracions públiques a l'hora de regular el tema d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i, per altra banda, el tema del teletreball també, l'administració pública també té que dir. Si no aprovem una llei del teletreball i li donem forma, això del teletreball és todo etéreo, no? Tot és fum. Els sindicats, fins i tot, en les empreses grans, també tenen una part a dir, no? I a exigir. I de fet, doncs, ja t'ho he dit tot, em sembla que no m'he deixat ningú. La pròpia persona, la família, les empreses, l'administració pública i, evidentment, els sindicats.
Però si ara féssim un debat a la tele, imagina't que estem a la tele, a TV1 o TV3, o sigui el canal que sigui, si tenim que nombrar un culpable, quin nombraries?
La poca consciència social en aquest país sobre el tema de la utilitat i els beneficis de la conciliació. Jo no crec que hi hagi un sol culpable i puguem agafar i assenyalar el dit a l'administració pública o als sindicats perquè no apreten més o a les empreses perquè no són més generoses o... No, jo crec que això de la conciliació en altres països, ni millors ni pitjors, senzillament diferència, fa temps que ho venen treballant i possiblement nosaltres no ho hem prioritzat a l'hora de treballar-lo perquè no hem sabut veure les avantatges que pot suposar. Mm. Per tant, el no ser pròpiament, el no estar prou informat i el no ser prou conscient de la utilitat, doncs igual en el món de les idees tothom combrega, no?, que és necessari, però a l'altra vegada no hem posat fil a l'agulla. Per tant, jo no és que vulgui fugir d'estudi, però jo crec que és la falta de consciència, la falta de consciència social sobre la utilitat del tema i els beneficis que pot reportar per la persona, per les empreses i pel propi país.
És que aquesta precisament va ser una discussió, un debat d'un alumne que em va trucar per una problemàtica laboral que tenia i li vaig dir, és que és molt important la conciliació. Diu, ja, però és que això és problema de l'empresa. I no, és problema de tots, no solament l'empresa. L'empresa pot pressionar, però tu també pots dir, ei, que Franco ja fa temps que es va morir i la relació treballador-empresa està canviant respecte a el que es feia fa 40 anys.
Totalment d'acord. La gent jove, curiosament, és la que més apreta, i no apreta des de dintre. Tu fas una entrevista de selecció i i tu li expliques el salari, li expliques el rol que desenvoluparà, li vols dibuixar un pla de carrera. I a l'hora de la veritat, tot i que no té, perquè estic parlant de la gent jove, dic que és el que més apreta, tot i que no té família, la immensa majoria dels casos no té fills, en el millor dels casos té parella i està vivint en la parella, i la immensa majoria dels joves, parlo de joves de la franja entre 18 i 24, tindran nòvia, però no, la majoria no viu sota el mateix sostre. El primer que et pregunta, diu, sí, sí, tot això està molt bé, però, escolti, jo tinc flexibilitat horària, jo, quines són les condicions de conciliació? Em permetrà el teletreball? I si no ho tens activat i positivitzat, és a dir, ho contemples, parlant en plata, pues ja diu que, mira, el projecte me ha gustat mucho, però, escolti, deixis de punyetes que... Que no vindré perquè no estic alineat en aquests valors. I igual no té una altra alternativa, una altra proposta, Però és curiós, però repeteixo. La pandèmia ens ha ajudat a reinventar-nos, sí, però la gent jove, que com que parteix de que no té res, doncs pitjor no pot anar. O sigui, compreu el sentit, com que els hi costa trobar treball, però també les necessitats que tenen són prioritzades en base al seu criteri, i el criteri de la conciliació ja no familiar, la conciliació personal. Escolti, si vostè no em deixa entrar a les 9 o a les 8 i mitja, jo no puc anar al gimnàs a les 6 i mitja del matí. Per tant, miri, no, me declinaré per una altra oferta. O sigui, ens està posant a puesto la gent jove. Curiosament, el Covid ens ha donat una colleja, perquè m'entens, Però la gent jove és la que ens està posant a puesto i ens està obligant a reinventar-se.
Ara uns segons de publicitat i tornem.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ara estem amb Xavier Pladevall, CERO d'Acció Preventiva, que ens ha donat una sèrie de pistes respecte a la conciliació. Parlava que la conciliació és trobar un equilibri entre treball, família, aspectes més socials, aspectes més lúdics, aspectes esportius, i també ens ha remarcat molt que la gent jove és la que està tirant del carro i la que està demandant més conciliació, no menys sou, però no li dona tanta importància al sou. Això és el que fins ara, crec, ens està comentant el Xavier Pladevall. Si vaig errat, Xavier, em corregeixes ràpidament.
No, en absolut. La gent de la generació, bueno, del baby boom o de la generació Z, o sigui, els que ara tenim per sobre dels 50, inclús els que estan de 40 cap amunt, prioritzaven els sous i els plans de carrera, no?
Sí, sí.
Això avui en dia ha passat a la història. Evidentment, el treball té que ser atractiu, però ja no té que ser ni per tota la vida, perquè la gent jove està indexada a projectes, volen créixer en coneixements i, a més, en molt curt espai de temps volen aconseguir-ho. Per tant, són tremendament curtoplacistes. Per tant, en un pla de carrera a llarg pla, oiga, le haremos un plan de carrera a 10 anys, deixis d'hòsties. Jo vull créixer gradual i evolutivament, però en reptes constants i petits objectius a aconseguir en plaços de mig any i d'un any. O li ofereixes alguna cosa d'aquest estil, que és el que li motiva, i li ofereixes paral·lelament la conciliació, o no tens talent jove.
Sí, sí, a més, la conversa amb aquesta noia, que està estudiant un màster i està treballant amb una empresa de l'àmbit financer, era dir, jo vull hores, no té família aquí, i és, no és d'aquí, sud-americana, no té família, no té nòvio, no té parella, però diu, jo vull temps per poder anar al gimnàs, poder sortir a caminar. I és una cosa que a mi em va xocar. Jo, amb la seva edat fa anys, doncs jo sortia de casa a les 7 del matí, tornava a les 10, perquè el focus d'atenció era fer calés, estalviar, poder-te pagar la hipoteca, teníem altres objectius. Tots són bons, però els canvis són clars i evidents. La gent jove puja d'una altra manera i gràcies a això doncs el món està canviant, poquet a poquet, però està canviant. Llavors, una pregunta. Què és el que garantitza que una empresa pugui tindre la conciliació més o menys equilibrada? Perquè entenc que l'equilibri perfecte deu ser molt difícil, potser també és un tema de terminologia, però què garantitza que la conciliació, puguem tindre una conciliació si jo sóc director d'un departament, gerent d'una empresa, dueño d'una petita botiga que tinc empleats, què és el que garantitza que la conciliació pues, bueno, aporti valor?
Bueno, jo diria diverses coses en aquest sentit, no? El primer és, evidentment, el que garantitza, bueno, en aquesta vida garantit només hi ha la mort i els impostos, dissortadament.
Però, els impostos depèn de quin país.
Perdona?
Que els impostos depèn de quin país. La distància amb els impostos...
Sí, sí, sí. Però, bueno, no entrem aquí. Això és una altra polèmica. Sí. Però, a veure, assegurat a Calicanto no hi ha res, no? Tan cartesià. Però sí que és veritat que per poder fer una conciliació laboral efectiva, home, el que tenim que mirar és les necessitats que jo tinc envers l'entorn que em rodeja. I quan parlem de l'entorn que em rodeja, nosaltres no estem sols al món. Abans ho he dit, no? Ens rodegem en els fills, en la dona, en els amics, en nosaltres mateixos. És importantíssim també tindre un bon equilibri en nosaltres mateixos. En els companys de la feina, en els meus superiors de la feina. Per tant, primer és que treballador i empresa es coneguin les seves necessitats i que ho parlin. Això és importantíssim. Perquè a vegades, parlant, la gent s'entén, que diu el refrany, no? Per tant, en la mesura que jo sé la problemàtica del meu company o del meu subordinat, perquè en l'escaló jeràrquic està per sota meu, i jo tinc la responsabilitat de gestionar assertivament aquella persona. No estem parlant de multinacionals, eh? Això pots aplicar a una multinacional o pot fer el carnisser de la cantonada que té dos dependentes, eh? O un dependent i una dependenta, per no entrar en temes sexistes. En la mesura que jo sé que aquesta bona noia o aquest bon noi està separat, que té dos fills, que té la pàtria compartida, que té que anar-los a buscar quan surt del col·le, pues, no ens enganyem. Si jo ho sé, ja és important, perquè des del coneixement, des de parlar, escolta, mirarem els punts d'equilibri perquè se senti dintre de lo possible, dintre de lo que pugui fer l'empresa, el més a gust possible. Si no ens coneixem i no coneixem les necessitats que tenim empresa i treballador, difícilment podrem donar-li per ciència infusa el que l'altre necessita. I tot això anirà encaminat a baixar els factors estressors, totes aquelles situacions que, gestionades d'una altra manera, podríem evitar, per una banda, tensions i friccions, i tensions és igual a friccions. Per tant, el primer, conèixer-nos quines necessitats tenim uns i altres. A partir d'aquí, veiem què és el que bonament podem fer. Per altra banda, generar un compromís. És a dir, escolta, jo faig aquesta concessió, però jo necessitaria que tu, a canvi, també... ostres, per què? Perquè això té que ser una negociació? No. Té que ser un pacte de cavalleros win-to-win. Sí? Tots tenim que guanyar. Mira, jo flexibilitzo això, però a canvi, ostres, a veure si em poguessis donar allò. Partint de la bona predisposició i no des de la imposició. La imposició genera tensions, genera conflictes. i anirem a arreglar una cosa i en generarem un altre bunyol. No. Primer, conèixer les necessitats d'uns i d'altres, veure què podríem fer, quins encaixos, i partint de la base de que té que ser una relació win to win. Si només guanya un, això no serà sostenible en el temps. A partir d'aquí, ostres, tenim que trobar temps per aquests equilibris, però inclús per la recuperació física i mental de la persona. Escolta, mira, demana, jo què sé, treballar cada dia 12 hores i durant 3 dies i després 4 dies festa. No, això jo no ho contemplaria mai, per més que ho necessiti. Per què? Perquè aquesta persona, la fatiga mental, això de manera... Una cosa és fer un dia un pols de força, l'altra és fer-ho sostingudament. Aquest senyor, aquesta senyora, al cap de 4 mesos està fos. Sí? Sí que el període de recuperació de 4 dies de vacances, ostres, és molt llarg per refer-se, sí, però és que d'un dia a un altre no li don temps de recuperar-se. Això, de manera sostinguda, acaba en un creuament de fusibles important. Per tant, primer, des del coneixement i des del win-to-win, intentar buscar els encaixos, però sempre i quan garantitzin aquests encaixos, trobar temps per la recuperació de la pròpia persona, física i mental. Per altra banda, fer una organització que sigui del treball que sigui efectiva. Què vol dir? Que no baixi la productivitat, perquè si per vestir un sant tinc que desvestir un altre, escolta, això no podrà ser perdurable en el temps. Repeteixo, o per productivitat de la pròpia empresa, és a dir, pèrdua de competitivitat, o per desgast psíquic i físic de la persona si no contemplem els temps de recuperació.
Vale, ara farem... Perdona, Xavier, uns segons de publicitat i concluïm. Perdona.
Molt bé.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Hi ha programes amb tu, Xavier, que se'ns queden molt, però molt curts. Crec que un altre dia tindrem que tornar a parlar. Ara ens queden 2 o 3 minuts. Ens podries concluir el tema conciliació per a una petita empresa que potser possiblement repetiràs? Què és el que té que tindre clar un petit dueño o un professional per poder estar en equilibri? Ens has parlat de 3 conceptes. Si vols afegir algun més, o quin és tu el que creus que és el concepte?
Jo crec que, evidentment, els que he dit hi són en una petita i en una gran empresa. Possiblement en la petita empresa no està tan professionalitzat el tema i es fa amb molt bona voluntat, però a vegades no tenim aquest mètode. Per tant, jo diria que si fem l'esforç al botiguer d'agafar, o el senyor del taller fa l'esforç de practicar l'escolta activa i preguntar, no esperar que el treballador vingui i li demani, sinó, escolti, faci l'esforç i mou fitxa i dona el primer pas, això serà molt benvingut. Per altra banda, si veiem que, ostres, parlem molt però no acabem d'arribar a acords, doncs valdria la pena demanar ajuda. Tot procurant establir unes condicions laborals que d'alguna manera li permetin a la persona combinar les responsabilitats laborals, personals i familiars. Llavors, això, si no tenim aquesta voluntat, aquesta proactivitat de moure fitxa primer, igual el treballador no ho diu per prudència, treballadora, no ho diu per prudència, i a l'hora de la veritat això acaba generant tensions, un desencís i finalment un enfrontament. En aquests moments de situació de crisi és importantíssim no perdre la competitivitat en l'empresa. I contra més petita, més important és no perdre la competitivitat. Per tant, jo aconsellaria a tothom que es miri el Malic, vegi com estan els seus treballadors, mogui fitxa, i a l'hora de la veritat, si tot i tenint aquesta voluntat no se n'en surt, posar-se en mans de professionals, que a l'hora de la veritat, pues, Zapatero, tu Zapato, se'ns pot ajudar per un mòdic preu fer una anàlisi de situació i proposar quatre mesures que segur que pel treballador seran molt benvingudes.
Pues, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, moltes gràcies. Se'ns ha quedat molt curt el temps. Al final ens dius prendre consciència de la problemàtica de conciliació laboral, comunicar, 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 i en cas de dubte, trucar a Acció Preventiva perquè acabeu de donar l'última empenta. Moltes gràcies, Xavier.
De res, a vosaltres. Una abraçada.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.